Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
De seguida repassem en titulars l'actualitat d'aquest dimecres 17 de maig del 2017. Comencem. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Aquesta setmana han començat les obres de millora de l'entorn del nou supermercat que una empresa valenciana obrirà a Turisme Nord i trasllada l'establiment que té a tocada la carretera Nacional 2.
Doncs sí, el trasllada a la part alta de la Riera cap a Aspre i en el projecte a l'espera de tenir-ne la confirmació i la informació oficial. S'hi construiria una rotonda per distribuir el trànsit, també es faria el cobriment parcial de la llera de la Riera.
El ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat una proposta de resolució presentada per Iniciativa que fa referència a la clarificació de l'estructura de les inversions que s'han d'incloure al Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme.
Va tirar endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, la CUP, el Partit Popular, Ciutadans i també els ecosocialistes Iniciativa i van votar en contra l'equip de govern al Consell Comarcal format pel Partit Demòcrata i el PSC. Avui en parlarem el regidor d'Iniciativa i també conseller comarcal Sebastián Tejada.
I de comarca, l'Ajuntament de Pineda comença avui les obres de reurbanització del passeig marítim després que el Ministeri de Medi Ambient hagi acabat els treballs de reparació i construcció d'una escullera als dos trams que es van veure afectats pels temporals d'aquest hivern.
Les obres que van a càrrec de l'Ajuntament i que ascendeixen a 400.000 euros es faran en dues fases per no afectar la temporada turística d'estiu.
I un centenar d'alumnes de les escoles públiques de Calella han celebrat aquest matí l'English Day.
Des de l'escenari de la sala Mozart han mostrat els treballs que han anat preparant a l'aula al llarg de les últimes setmanes. Han fet actuacions musicals, també discursos i representacions teatrals, tots en anglès. Els alumnes han viscut els moments previs amb nervis. Nosaltres hem anat a veure'ls i n'hem parlat amb dos dels alumnes, amb la Jana i l'Àlex, de sisè de primària de l'escola Salicru.
La consellera d'Agricultura de la Generalitat explicarà avui a l'Info Migdia en què consisteix el programa Llet a les escoles que es posa en marxa el curs que ve.
El departament donarà gratuïtament un got de llet diari als escolars d'entre 3 i 12 anys a les escoles que ho sol·licitin. L'objectiu és inculcar uns bons hàbits alimentaris basats en la producció del país.
Comencem parlant de les obres a la Riera cap a Aspre que es fan per millorar l'accés al nou supermercat. S'hi habilitarà una rotonda que distribuirà el trànsit rodat i es cobrirà també un tram de la part alta de la Riera cap a Aspre. Els treballs, en aquest cas, s'iniciaran a partir del mes de setembre.
Ràdio Calella Televisió ha pogut saber que el cost de les obres celebra aproximadament 1,4 milions d'euros i que aquest anirà a càrrec de l'empresa valenciana Mercadona S.A. constarien com una millora del projecte de construcció de la superfície comercial, que recordem-ho, va comportar una modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal. L'Agència Catalana de l'Aigua ja hauria donat la seva conformitat al projecte com a administració, doncs, competent en l'àmbit de rius i rieres aquí a Catalunya.
El ple del Consell Comarcal ha aprovat una proposta de resolució presentada per Iniciativa per Catalunya Verds que fa referència a la clarificació de l'estructura de les inversions que s'han d'incloure al Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme.
Una proposta que va tirar endavant amb els vots favorables de Esquerra Republicana, la CUP, el Partit Popular, també Ciutadans i els ecosocialistes. En contra, l'equip de govern del Consell Comarcal, format en aquest cas pel Partit Demòcrata i el PSC.
I avui ens acompanya el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastià Tejada. Molt bon dia.
Molt bon dia, Emili, Dolors.
La presentació, l'aprovació d'aquesta proposta de resolució presentada per vostès, per Iniciativa per Catalunya Verds, que, com dèiem, fa referència a la clarificació d'aquesta estructura de les inversions. Què és el que inclou, concretament?
Bé, faré un petit preàmbul. Nosaltres, quan vam disposar de la documentació de tot el projecte del Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme que va preparar el Departament de Territori de la Generalitat, vam veure que la part de suficiència financera, la part pressupostària, era realment molt feble i que depenia gairebé exclusivament de la transferència de diners del govern central que acompanyaven la transferència de la gestió de la Nacional 2 a la Generalitat. Com que vam veure que la situació era prou fluixa i que el pla, les inversions no se sustentaven en una estructura pressupostària clara, van fer unes preguntes al Ministeri a través de la nostra senadora Maria Freixanet i la resposta ja no ens va deixar cap tipus de dubte. La, la, la transferència dels 400 milions de la Nacional 2, ara van per fer unes inversions que no tenen res a veure amb les inversions que el Departament de Territori ha consensuat amb la comarca, el Consell Comarcal i els ajuntaments. Per tant, tot el finançament està en l'aire. La nostra moció el que pretenia era, en primer lloc, clarificar, deixar clar i català que no hi ha aquesta estructura pressupostària consensuada entre el Ministeri i la Generalitat per tirar endavant aquest pla, i en segon lloc instava a les dues instàncies, les dues institucions, a posar-se d'acord per dirigir aquests 400 milions d'euros a fer les obres que finalment acordés la comarca, acordés el Consell Comarcal, els ajuntaments, amb la Generalitat. En el moment de presentar aquesta moció van trobar la sensibilitat de la CUP, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular i de Ciutadans, i l'oposició de l'equip de govern del PDeCAT i el PSC. Afortunadament vam aconseguir una majoria suficient per guanyar la moció, i per tant el posicionament del Consell Comarcal en aquest moment és ser exigent amb les dues entitats perquè es posin d'acord.
I a partir d'ara?
Bé, a partir d'ara en realitat el pla no s'ha acabat de redactar perquè està pendent de que els ajuntaments acabin de fer les seves aportacions. En realitat són aportacions de rellevància més petita, el gruix del projecte està elaborat, i a partir d'ara el que esperem és, primer, que el Departament de Territori i Sostenibilitat respongui a les preguntes del nostre grup parlamentari en el Parlament de Catalunya, que acabi de demostrar en definitiva aquest desacord que hi ha entre Ministeri i Departament de Territori, i que sigui l'inici d'aquesta, junt amb la instància que li farà el Consell Comarcal al Departament de Territori, que sigui l'inici d'un canvi de sentit en aquesta situació tan embolicada i tan problemàtica.
Uh-huh. Per les seves paraules, podem deduir que aquest pla queda en paper mullat si no hi ha les inversions concretes, si no s'ha concretat absolutament res?
Sí, aquest pla queda en paper mullat si el Ministeri de Foment, la Generalitat, el Departament de Territori, no seuen i es posen d'acord en les obres que s'han de realitzar, que nosaltres diguem que siguin les acordades per la comarca i el Departament de Territori, i que canviïn el destí dels 400 milions aquells que acompanyen la transferència de la Nacional 2, i que aquests 400 milions siguin aplicats a les obres que desitja la comarca.
Mm-hmm. Un posicionament en aquest cas del territori que surt una mica afeblit, no?, del resultat final de les votacions, tenint en compte que cap dels dos partits que governen el Consell Comarcal hi han donat suport.
Bé, però jo crec que en aquest cas la realitat i la lògica s'acabarà imposant. És a dir, nosaltres el que preteníem essencialment era posar de relleu que tot aquest pla no està sustentat en res, i per tant que les institucions no poden jugar amb la població, amb els ajuntaments i amb el Consell Comarcal a partir d'ara. Ara tothom sap que aquest pla està en una situació de fallida si no hi ha acord entre Ministeri i Departament de Territori. Per tant, estan obligats a negociar. No hi ha sortida. El Ministeri dona 400 milions, de fet ja va avançar fa 8 anys 97 milions, que la Generalitat ha gastat en altres coses que no són mobilitat. I clar, el tema està en que aquests 400 milions es donaven per fer una via ràpida, per dir-ho curt i res, una altra autopista paral·lela a la C-32, i ara el que vol el territori, el que vol la comunitat del Maresme, són altres tipus d'inversions, essencialment alliberar Nacional 2, convertir-la en una mena de bulevard que serveixi perquè passin les persones, les bicis, els autobusos que connecten els municipis, per millorar la xarxa ferroviària. En definitiva, són coses diferents a la construcció d'una via ràpida, alternativa i paral·lela a la C-32. Això obliga a una negociació i obliga que es posin d'acord. A partir d'ara ja saben que els vigilem.
I canviant de qüestió, obrim l'informatiu, senyor Tejada, amb la constatació doncs, que han començat obres, que han començat treballs a la part alta de la Riera Capaspre, que es vincularien amb aquesta construcció, amb aquesta obertura d'un nou supermercat a la nostra ciutat, obres d'especial magnitud, tenint en compte de la maquinària que s'hi ha traslladat. En tenen constància vostès?
Bueno, sabien que no tardarien en començar. En primer lloc, són les obres que d'alguna manera coincideixen. És a dir, s'ha de cobrir la Riera Capaspre, que és un projecte que ve de la legislatura anterior, i s'han de fer les obres per assegurar els accessos al nou Mercadona. Això coincidirà més o menys en el temps i, bueno, nosaltres ara ja començarem a fer la nostra feina de fiscalització. Nosaltres d'aquí a uns dies lliurarem a l'Ajuntament com a conseqüència de tot aquest procés de construcció de guinguetes, una forma de control en les exigències que nosaltres farem per qualsevol projecte constructiu que es faci a Calella, i a partir d'aquí pues, tornarem a revisar el projecte que vam revisar quan es va aprovar i estaven encara fora del consistori. Ara ho haurem de fer amb més intensitat i amb aquests criteris que els farem arribar a l'Ajuntament, perquè no hi hagi cap dubte que en el moment de lliurament de les obres, en el moment d'acceptació, estiguin preparats i no, com en el cas de les guinguetes, ens ho hagin lliurat d'una manera dispersa i un any i pico després.
Estaven avisats vostè de les obres, d'aquestes obres de l'inici, senyor Tejada?
No teníem data d'inici. Sabíem que havien de ser, que s'havien de fer ràpidament, però no teníem un avís concret.
Senyor Tejada, Sebastián Tejada, regidor d'Iniciativa a l'Ajuntament de Calella, gràcies per haver atès la nostra trucada avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Pineda de Mar comença avui les obres de reurbanització del passeig marítim després que el Ministeri de Medi Ambient hagi acabat ja els treballs de reparació i construcció d'una escullera als dos trams que es van veure afectats pels temporals d'aquest hivern.
Les obres van a càrrec de l'Ajuntament, ascendeixen a uns 400.000 euros i es faran en dues fases per no afectar la temporada turística d'estiu. Durant la primera s'instal·larà l'enllumenat i es condicionarà el carril bici i també el pas per vianants. La segona fase començarà després de l'estiu i comprendrà les obres definitives de reurbanització. En aquest cas, es restituiran els elements d'urbanització, mobiliari urbà i jardineria que van ser malmesos pel temporal. També s'instal·laran de nou els serveis d'enllumenat, aigua potable, electricitat i telefonia. El cost previst d'aquesta segona fase puja a 360.000 euros. L'Ajuntament de Pineda ha demanat subvenció a l'Estat, tot i que ara per ara no ha obtingut resposta.
Més coses. La comissària Cristina Manresa és la nova cap de la Regió Policial Metropolitana Nord. Va prendre possessió del càrrec en un acte celebrat ahir dimarts a Granollers, prenent el relleu a Joan Figuera, que passarà a ser el cap de la Comissaria General de Recursos Operatius a Sabadell.
Doncs sí, canvis en la comandància del cos dels Mossos d'Esquadra a la regió policial, que inclou el Vallès Oriental, l'Occidental, el Maresme i el Barcelonès, en depèn, entre altres, l'àrea bàsica d'Arenys de Mar. Des d'aquest dimarts, doncs, Cristina Manresa ha substituït Joan Figuera com a màxim responsable de la regió. Ella va ser la primera comissària dels Mossos d'Esquadra l'any 2009 i des de llavors ha estat responsable de la Regió Metropolitana Sud.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un centenar d'alumnes de les escoles públiques de Calella han celebrat avui l'English Day. Els alumnes han viscut els moments previs amb nervis. Nosaltres avui hem anat a veure les actuacions i n'hem parlat amb dos d'ells, amb la Jana i l'Àlex, de sisè de primària de l'escola Salicró. Què és el que heu fet vosaltres avui en aquesta jornada de l'English Day?
Bueno, jo he presentat i també hem cantat les dues cançons. I l'Àlex ha presentat, ha fet una legend i ha cantat les dues cançons. I bueno, doncs l'experiència ha sigut com molt xula, encara que els nervis et van passar una mica de vergonya.
Però ho heu fet molt bé, eh?
Gràcies. I no sé.
Àlex, tu què és el que has fet concretament? Has fet una lectura, un speech?
Sí, bueno, una lectura sobre el Robin Hood i una presentació per presentar les llegendes de lo que anàvem a fer ara.
Avui ha estat un matí potser de nervis, com deies, però suposo que contents. I quina és la feina prèvia que heu fet per arribar avui fins a l'escenari?
O sigui, primer vam haver de, ens vam estar ja fa uns mesos com, bueno, vam, teníem un llibret amb sketches i llavors a poc els vam anar llegint tots i al final vam triar-ne dos, els que ens agradaven més, que és English Teacher i I'm Right. Llavors vam anar fent ensajos a poc de les cançons, de Preistag, per exemple, que vam cantar per Nadal, per tenir-nos a la sabíem, de Count on Me li va sorgir l'idea al meu professor d'anglès, en Javier, que l'havien cantat fa uns anys, els que avui estan a l'institut, i bueno, anar ensajant a poc i, per exemple, fer els càstings per totes, bueno, per als sketches i així, i per qui presentàvem, i bueno, al final ha quedat molt guai.
Vosaltres feu llengua anglesa, però a banda de la, diguéssim, de l'assignatura com a llengua, també parleu i treballeu molt l'anglès al llarg de tot l'any amb diferents activitats, oi?
Bueno.
Àlex.
Bueno, no, bueno, fem anglès i el que passa que en una època, bueno, durant un mes o per allà, fem un projecte de medi social en anglès. Hem de fer presentacions, fitxes per aprendre, per exemple, aquest any a tocar la contemporània, i havíem d'anar aprenent coses en anglès, fitxes, i al final havíem de fer un PowerPoint exposat a la classe.
I, per exemple, a quart vam agafar un contacte amb una escola australiana, que, bueno, d'allà una escola rural, i llavors ens enviaven presentacions, vídeos, parlàvem amb ells, vam fer un PowerPoint sobre Austràlia, i així va ser una gran experiència perquè també vam poder conèixer com gent d'altres mons i les seves cultures i les seves rutines. I a quart i a cinquè vam fer Middle Ages, també en anglès. I llavors sempre es fa, com ha dit l'Àlex, un PowerPoint final que, bueno, és l'avaluació, diguéssim. I durant aquell trimestre potser la nota més alta d'anglès és la del projecte, ja que fem moltes fitxes, molts exercicis, però també és molt divertit perquè, o sigui, vas en parelles i aprens a treballar en grup i, a més, has d'absorbir molta informació d'internet, que això també t'ajuda amb l'informàtica.
A més, avui heu pogut també conèixer el treball que fan altres estudiants, oi, de la ciutat, altres centres educatius.
Ens ha agradat molt, bueno, a mi com a mínim, l'esquetx de l'institut m'ha fet molt de riure, i Gris també m'ha agradat molt.
Sí, bueno, el mateix. Els sketches de les altres escoles han estat divertits. L'institut ens ha fet endivinalles i ara, bueno, que Gris també m'ha agradat molt.
A mi m'ha agradat el quiz de la Minerva que han fet perquè era com molt participatiu i era com... aprenent molt de pensar, i quan t'ho feien en anglès doncs costava una mica, però llavors quan entrava estaves com molt content d'haver-ho dit bé. Saps?
Doncs gràcies a tots dos i us deixem que continueu amb aquesta jornada.
Vale. Adéu.
Adéu.
57.9 FM. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
A partir del curs que ve, les escoles que ho vulguin podran distribuir un got de llet gratis cada dia als alumnes d'entre 3 i 12 anys.
El Departament d'Agricultura posa en marxa el programa Llet a les escoles per inculcar als nens l'hàbit d'aprendre la llet. La campanya que s'impulsa a nivell europeu vol potenciar el seu consum en un moment en què cada cop més són els que opten per substituir-la per begudes vegetals. Des de Setmana Santa s'ha fet ja una prova pilot amb 22.000 alumnes de 88 centres escolars de Catalunya. Aquest programa té un pressupost de 2,5 milions d'euros que es finançaran en part amb ajudes de la Unió Europea, Emili.
I avui ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret. Consellera, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Quin és, a grans trets, l'objectiu d'aquest projecte, d'aquest Llet a les escoles?
Aquest programa, el programa de Llet a les escoles, és una evolució del que ja està ara en funcionament, també, que és de Fruit a les escoles, i el que volem és anar inserint cada vegada més aquesta cultura alimentària, aquesta bona política de bons hàbits alimentaris per tenir una dieta equilibrada i sana, sobretot en aquestes etapes de creixement, i perquè els infants d'avui s'acostumin a consumir aquells productes bàsics com són la fruita i com és la llet.
I els que són produïts aquí al país?
Sí, evidentment, prioritzem i de voluntat d'aquest departament és promoure al màxim una política alimentària basada en la producció local d'aliments.
S'ha fet aquesta prova pilot, suposo que el balanç és positiu, de fet s'allarga, s'amplia al resta de centres escolars de Catalunya. En aquesta prova pilot s'ha fet a centres educatius on hi ha infants que provenen de famílies en risc d'exclusió social, consellera?
Aquesta prova pilot l'hem iniciat amb un pressupost cofinançat pel Departament i la Unió Europea, que són 160.000 euros. Amb aquests 88 centres que hem treballat amb el Departament d'Ensenyament arreu, no? Una mica repartits arreu del territori de Catalunya, i per a, no, arribar amb aquests més de 22.400 alumnes amb la voluntat de testar també una mica el sistema com funciona. Fins ara, anys anteriors no havíem pogut desenvolupar aquest programa perquè fallava la normativa, la reglamentació que ens venia de Madrid, dificultava molt que les escoles es poguessin sumar a aquest programa de llet a les escoles. Ara hem aconseguit un canvi també en la manera de regular aquest programa, i a partir d'aquí la voluntat és que aquesta prova pilot, que comencem amb aquestes 88 escoles, l'any vinent s'escampi arreu a totes les escoles de tot el país, i que puguem arribar al màxim d'alumnes i d'infants de Catalunya d'aquests entre 3 i 12 anys.
I com es farà això, consellera? Seran les pròpies escoles les que faran la petició al Departament d'Agricultura?
D'entrada, com he dit abans, això es coordina molt amb el propi Departament d'Ensenyament, i el que fem és oferir a les escoles la possibilitat de sumar-se al programa. A partir d'aquí, el que fa el Departament d'Agricultura és obrir aquest concurs, aquesta licitació, perquè les empreses que vulguin proveir puguin fer-ho, presentar-se al concurs, i a partir d'aquí després el que fem és coordinadament fer arribar aquesta producció a totes les escoles que ens han fet arribar la sol·licitud.
N'hi ha moltes escoles que han fet arribar ja la sol·licitud?
De fet, de cara al curs vinent encara no hem obert la possibilitat, això es farà en els propers mesos. El que sí que volíem era començar ja amb aquesta prova pilot enguany. De moment, totes les escoles, el retorn és positiu, és molt positiu, de fet, i la voluntat és aquesta, tan bon punt estigui, obrir un altre cop la convocatòria i que les escoles que ho desitgin d'arreu de Catalunya puguin optar a que els alumnes, aquests alumnes entre 3 i 12 anys que estan en aquesta fase de creixement, puguin, no?, instaurar-se en tot aquest hàbit del consum diari de llet. I alhora també que les pròpies escoles puguin vincular aquest programa de llet a les escoles amb aquelles activitats també didàctiques que ajuden a ampliar aquest coneixement de dieta equilibrada, aquest coneixement dels aliments, de com es produeixen els aliments, i lligar una mica en el currículum formatiu el que és aquest programa de llet a les escoles.
Consellera, i per acabar, es parla molt de la importància que els infants, sobretot en els primers anys de vida, prenguin i tinguin l'aportació necessària de calci, i ara ho dèiem també, no?, quan actualment hi ha també, no sé si dir-ho d'aquesta manera, la moda, en aquest cas, de beure begudes vegetals. Aquesta situació com l'afronten?
De fet, des de la conselleria intentem, insisteixo, impulsar una política alimentària basada en aquesta dieta equilibrada. Tenim, no, el patrimoni de la dieta mediterrània, i no hem de confondre, és a dir, hi ha d'haver llibertat per consumir els productes que es desitgin i que es vulguin, d'acord, no?, amb aquests paràmetres de dieta equilibrada. I el que és evident és que en aquestes fases de creixement és important que els infants, doncs, beguin llet com un d'aquests aliments bàsics que aporta tota una sèrie de nutrients, de vitamines, de proteïnes i de minerals, o el propi calci, que difícilment són substituïbles per altres. I és focalitzar i educar molt, insisteixo, en aquest concepte de dieta equilibrada i bons hàbits alimentaris.
Consellera Meritxell Serret, gràcies avui per haver-nos acompanyat a Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Diputació de Barcelona ha traçat el perfil del visitant tipus a les destinacions de la província. Es tracta d'un home de 46 anys, de mitjana, amb estudis universitaris i que valora amb un notable alt l'estada al municipi.
Li posa, de fet, un 8,2 sobre 10, segons recull aquest estudi dels turistes a l'entorn de Barcelona de l'any 2016 i que la Diputació acaba de publicar. Permet conèixer el perfil, però també la valoració i els hàbits de comportament dels turistes. De mitjana s'hi estan 4,9 nits, gairebé 5, i els que contracten una estada més llarga són els holandesos, els britànics i els russos, i ho fan principalment a les comarques del Maresme i Garraf. Per nacionalitats, en primer lloc es posicionen els turistes espanyols, seguits dels francesos i britànics, amb percentatges que ronden el 10%. Segons recull l'estudi, 6 de cada 10 turistes venen per oci i una quarta part per motius professionals.
L'associació Prodansa de Calella repartirà a la tardor 3.000 ulleres graduades a les zones rurals de Gàmbia. És l'acció més immediata del projecte Moringa, una iniciativa solidària que actua de paraigües a diversos projectes que l'entitat tira endavant, com per exemple l'alfabetització, la formació en hoteleria o la posada en marxa d'un bibliobús.
Moringa és un projecte nascut amb la finalitat de crear una escola de dansa a Gàmbia, ja que no n'hi ha cap en tot el país. Però mentre no s'aconsegueix, Moringa serveix per tirar endavant altres iniciatives solidàries al país africà. A finals de mes, doncs, la presidenta de Prodansa viatjarà a Gàmbia per recollir les ulleres que ja les han enviat i repartir-les juntament amb aparells optomètrics. Montse Turà, presidenta de Prodansa, ha comentat com està previst fer, doncs, el repartiment de 3.000 ulleres de què disposa ara mateix l'entitat.
Començaríem per un poble que es diu Jambor, que ja hem parlat amb el metge d'allà, que és el que ens va dir que allà no havia anat mai cap optometrista i que la gent d'allà, són 5.000 habitants, ningú porta ulleres, llavors pensem que és un bon lloc per començar. Llavors faríem això, o sigui, s'ha de llogar realment un taxi per passar tot el dia, s'ha d'agafar un tècnic optometrista d'allà, possiblement, si tinguéssim voluntaris des d'aquí, doncs millor, perquè en aquest cas seria una despesa menys. I llavors agafaríem un optometrista d'allà perquè vingués a mirar la graduació que té cada persona que vingués a mirar-s'ho, no? Llavors la setmana següent pues, agafaríem les ulleres més adients per cadascun i llavors vull dir, bueno, seria aquesta la feina.
Un altre dels projectes que també tira endavant Prodansa és un curs de formació en hostaleria, per tal que els habitants de la zona puguin trobar feina en hotels de la ciutat, ja que la seu gambiana de l'entitat es troba justament en una zona força turística i construïda segons el modus vivendi europeu. Àngel Pigem és el vicepresident de Prodansa.
Per una altra banda, pensàvem, i per què no podem ensenyar les persones que també puguin trobar feina en aquells hotels amb coses bàsiques com és doncs, preparar un te o preparar una taula o poder servir en un menjador o qualsevol cosa d'aquestes bàsiques, llavors utilitzem les coses que ja tenim allà per ensenyar aquestes coses, no?
S'aprofitarà també el viatge que Prodansa farà a Gàmbia per crear un bibliobús amb llibres en anglès que l'entitat ja té per acostar doncs, l'alfabetització a les zones rurals.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. Avui el temps ha d'estar marcat bàsicament per l'estabilitat, més o menys com ahir. De tota manera, amb alguns núvols més que seran una mica més nombrosos al llarg d'aquesta tarda. Seran, però, núvols mitjans que no ens han de portar cap canvi en el temps de moment. Temperatures que s'han de mantenir també força càlides. Avui màximes de 27, puntualment els 28 graus es podrien assolir, que el Maresme. Per tant, l'ambient serà càlid, sobretot al centre de la jornada, mentre que continuarem com ahir amb vents fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa de la comarca. Mar entre plana i arrissada, com a molt amb lleuger marejol, aquesta tarda aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que el temps vol canviar. El matí aguantarà, farà, de fet, dominarà el sol a primeres hores del dia, però en progressiu augment dels núvols, sobretot al llarg de la tarda. I cap al vespre, en primeres hores de la nit, de demà passat, s'esperen precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Seran de caire tempestuós, tot i que de curta durada i, per tant, amb poca quantitat de precipitació. Això sí, les temperatures mínimes demà es produiran a última hora del dia, coincidint amb aquests ruixats que cauran aquí al Maresme. Pel que fa als vents, de cara a demà seran fluixos, vents que bufaran de mar cap a terra novament i la situació marítima una mica més alterada que avui, amb marejol, lleugera maró de cara a la tarda, però vaja, poca cosa tot plegat. Demà passat divendres el temps serà insegur, canviant, sobretot al matí, amb més núvols i amb risc d'algun ruixat, puntual i poc important. Al llarg de la tarda també apareixen nuvolades que al Maresme Nord podrien deixar algun ruixadet, creiem que poca cosa, mentre que la resta de la comarca predomina l'ambient assolellat amb vents fluixos i variables al llarg de tot el divendres, la situació marítima dominada pel marejol i amb temperatures clarament més baixes. Hauran baixat les mínimes i també baixant les màximes, que quedaran al voltant dels 20 o 21 graus. Seran temperatures agradables, però res a veure amb les temperatures càlides de les últimes hores.
Marxem, arriben les dues, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.